bon dia a tots. Esteu escoltant Ràdio Falset i ara comença, com no, el Volta de Full. Estem en el mes d'octubre, un mes de canvis, tant climàtic com havia canviat l'hora, un mes en el qual s'atansa també Tots Sants, panellets i castanyes. No parlaré massa d'això, perquè cada any és quasi bé el mateix, no? Però sí us porto, com sempre, una miqueta de tot. I comencem amb el significat del mes d'octubre, que prové de la paraula llatina octo, és a dir, vuit, el vuitè mes de l'antic calendari romà abans la reforma de Numà Pompili. I ara, tot seguit, anem a les dites, unes dites del mes d'octubre, que n'hi ha unes quantes, no? Unes quantes bastantes, no? N'hi ha unes conegudes, altres no tant, i us en diré unes quantes. L'octubre mai no és fred amb borregó i foguet. Octubre, octubret, s'endú la calor i ens porta el fred. El bolet i el moixernó de l'octubre és el millor. Octubre humit, la fruita ha podrit. De l'aigua d'octubre i del sol de maig en neix el blat. Si l'octubre és fred, tingues animals al descobert. No tingues animals al descobert. Per l'octubre fuig de l'ombra i busca el sol. Quan l'octubre va a la fi, tors i guatlles són aquí. Si a l'octubre plou, el rovelló es mou. I si vols tenir un bon favar, sembra'l per la Mare de Déu del Pilar.
As when I willed our love to die, and I was your soul lining. As the story goes, I was your soul lining, but now I'm gone. Hooray, hooray, I'm your soul lining.
Bé, i ara passem a llibres amb missatges de valors, perquè la lectura és a la ment allò que l'exercici és al cos. Perquè tradicionalment, un llibre és una obra que tracta sobre qualsevol tema i pot ser manuscrit, imprès o pintat, disposat en fulles de paper enquadernades i protegides per una coberta. Actualment, però, un llibre també pot tenir un format audiovisual, com els ja populars llibres electrònics. Molt sovint, els llibres, a més de fer-nos gaudir per mitjà del seu contingut i d'incrementar la nostra cultura, ens ofereix detalls molt interessants per a fer-nos reflexionar sobre qualsevol qüestió. Molts d'ells també solen aportar grans missatges de valors: el respecte als drets i a les llibertats, la igualtat entre homes i dones, la no discriminació per discapacitat, la tolerància, la llibertat dins dels principis democràtics de la convivència, la resolució pacífica dels conflictes, la responsabilitat, l'esforç, la pau, la cooperació, la solidaritat, el respecte al medi ambient, a les llengües i a les cultures, l'exercici de la ciutadania i la participació, conductes positives que afavoreixen no sols a l'individu, sinó també a la societat sencera. Així doncs, la solidaritat també es pot trobar i aprendre en els llibres, potser fins i tot més que en qualsevol altre mitjà, ja que inclús n'hi ha de dedicats exclusivament a aquesta qüestió. D'autors de llibres que contenen importants missatges de valors n'hi ha una llista gairebé infinita, però ara me'n ve una a la memòria que va ser molt important durant la infància i joventut del meu pare. M'estic referint al Josep Maria Folch i Torres. Josep Maria Folch i Torres fou un novel·lista, narrador i autor teatral que va néixer a Barcelona el 1880. La seva extensíssima producció, dedicada sobretot als infants i adolescents, obtingué una extraordinària popularitat a Catalunya durant els anys 30 anteriors a la Guerra Civil. Els seus llibres, i sobretot la secció Pàgines viscudes, publicada des del 1915 fins al 1938 a la revista juvenil En Patufet, van educar en valors a gairebé dues generacions d'infants i adolescents catalans. En relació a les pàgines viscudes, el diu que en tot aquest temps els lectors, des dels adolescents als avis, esperaven amb avidesa la nova història que els presentaria un fragment de la realitat quotidiana, sovint amb una bona dosis del romanticisme més sentimental. Un nou costumisme que tenia un cert regust d'inquencià. Els transportava a espais coneguts, de prop o de lluny. Els emocionava i els acabava ensenyant que normalment la virtut triomfava, malgrat les tristors o els entrebancs que alguns personatges havien de suportar. Mai abans, i tampoc després, la lletra impresa havia conegut un èxit popular tan important. És possible que tampoc en cap altra època gent de condició social tan diversa compartís les mateixes lectures com ho feren els lectors de les pàgines viscudes, que, a més, en molts casos, aprengueren a escriure en català a partir d'unes històries que, en principi, no tenien aquesta finalitat, per bé que en el seu número zero, En Patufet, ja es proposava inclinar els nens i nenes de Catalunya des de sa més tendra edat a llegir en català. Fins i tot, alguns pares posaven als seus fills els noms dels protagonistes dels relats. O podem trobar exemplars d'En Patufet als quals falten únicament aquestes pàgines, que els lectors devien conservar a part per anar rellegint de tant en tant. Una de les pàgines, a més, va donar origen l'any 1920 a un dels moviments de joventut més importants de Catalunya, els Pomells de Joventut. És veritat que al cap d'un temps sorgiren entre els intel·lectuals i polítics veus crítiques que retreien l'excés de sentimentalisme i els desenllaços aparentment forçats de les pàgines, la qual cosa no va suposar en cap moment, però, una minva d'un públic fidelíssim.
Well, it's time to begin as the summer sets in. That's the scene you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another. June, July, and August set.
Bé, ja després d'anar de llibres, anem al poema, el poema de Martí Pol, el poema del mes d'octubre de Martí Pol. I què diu així? Ningú no entén l'octubre sense bolets. Vull dir dels de menjar, no pas dels altres, tant si són rovellons com camassecs. Són bons tant per collir com per menjar-se'ls. El bosc és de tothom i és generós, però no hi podem fer qualsevol cosa, perquè sigui puixant, com volem tots, convé tractar-lo amb més traça que força. Si ho fem així, camins i rierols, arbres i vent, i ocells i bestioles seran amics de tots i mantindrem el seu record ben viu de nit i dia, perquè per sempre més, a xics i a grans, ens facin una grata companyia.
That half of the year where we'll never be friends. Gatekeeper seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the winter go on and on. Gatekeeper.
Bé, i anem entrant a la cuina, què us sembla? Entrem a la cuina, va, passem pàgina i entrem a la cuina del temps, no? La carn farcida és una preparació molt pràctica, que ens ofereix moltíssimes possibilitats. Amb aquesta recepta que us porto, us explicaré com es prepara un rodó de vedella amb espinacs i castanyes. Una autèntica delícia, eh? Apunteu. Què necessitem per 4 persones? Doncs 300 grams d'espinacs frescos, 200 grams de castanyes, 4 grans d'all, una ceba, 3 pastanagues, 1,2 kg de rodó de vedella magra, 800 ml d'oli d'oliva, un got de vi blanc, 2 cullerades de pebre vermell dolç, una fulla de llorer, sal i pebre. I es prepara de la següent manera. Rentar els espinacs i assecar-les. Peleu les castanyes i les piqueu. Peleu els alls i també les piqueu. Peleu la ceba i les pastanagues i es tallen a rodanxes. Escalfam una paella amb 2 cullerades d'oli d'oliva. S'afegeix meitat d'all i els espinacs i ho saltegeu durant un minut. Després s'afegeix les castanyes, salpebrar i retirar-les del foc. Obrir el redó amb espiral de manera que quedi una capa gruixuda. Salpebreu i el relleneu amb l'espinac enrotllat i l'enrotlleu. No? Tritureu l'oli amb el vi, els alls i el pebre vermell i abocar sobre el rodó i deixar macerar durant una hora. Després es col·loquen les rodanxes de pastanaga i de ceba en una safata per al forn. Posar a sobre el rodó i el llorer. Abocar la marinada per sobre i cobre el forn a uns 180 graus durant més o menys una hora, donant la volta de tant en tant. Retira el fil, talla rodanxes i servir. I bon profit! Val, i ara, després de la cunya, pues, donem la volta una altra vegada al full, no? I anem amb una... Bueno, és una història verídica, no? És una història verídica sobre un Titanic, però li deien el Titanic del Mediterrani. L'esfonsament d'un vaixell sempre és una desgràcia, sens dubte, però és davant de les grans adversitats que les persones mostren els seus valors. I en aquest sentit, la història del Sirio, més conegut com el Titanic del Mediterrani, n'és un clar exemple. El buc, de nacionalitat italiana, havia partit de Gènova i s'encaminava a Buenos Aires. Era un vaixell construït a Glasgow i veterà. Havia fet el seu primer viatge transatlàntic el 1884 i havia creuat l'oceà 135 vegades. Formava part de la companyia Navigazione Generale Italiana, que també volia surcar del negoci de la immigració, homes i dones que feien cap a Amèrica a la recerca de la fortuna. El naufragi del Sirio es va produir davant del Cabo de Palos, ubicat en el municipi de Cartagena, i molt a prop de les illes Hormigas, on a només 3 metres de profunditat hi ha una gran pedra de 200 metres de llarg. Una trampa mortal per a qualsevol vaixell. La nau italiana, per causes que encara es desconeixen, va xocar contra aquesta roca. Tot apunta que es va tractar d'un error humà. Eren les 4 de la tarda del 4 d'agost del 1906. En aquell moment, la majoria dels passatgers feia la migdiada. L'estrèpit va posar tothom en alerta. Oficialment, el Sirio hi viatjaven 1.300 persones, una xifra inexacta, perquè es té constància que en cada port el capità havia permès, per un mòdic preu, l'embarcament de passatgers il·legals, polissons que, a diferència dels viatgers de primera, s'amuntegaven a les bodegues. En un moment, la coberta es va omplir de gent. Tothom corria, cridava i intentava localitzar sortides de salvació. Ningú organitzava res. Un únic bot salvavides que es va llançar al mar es va enfonsar perquè estava massa ple. Però fins i tot, en aquell context, hi va haver mostres de solidaritat. Un jove va salvar la vida gràcies al bisbe de São Paulo, que li va deixar els seus salvavides. El cos d'aquest religiós va aparèixer 30 dies més tard a les platges d'Algèria. Des de terra, la gent del poble va veure la catàstrofe i no va dubtar en mobilitzar-se. Els pescadors van traslladar els supervivents a les seves pròpies barques, a la platja de Poniente de Cabo de Palos, localitat on vivia una trentena de famílies. Allà els van oferir roba i menjar. Un turista a la zona explicava: rics i pobres van donar tot allò que tenien i només arribar a la terra tots els nàufrags eren vestits. Les botigues venien sense cobrar. Se'ls va oferir cafè preparat pel casino i van ser distribuïts per les cases del poble. Quan al vespre van arribar dos remolcadors des de Cartagena, els vilatans ja repartiren el sopar als supervivents. A l'aigua, dos vaixells, un francès i un anglès, van negar ajuda al Sirio, per por de xocar també amb la gran pedra. Altres vapors van llançar alguns bots salvavides, però només un, el pailebot, el jove Miguel, dirigit per Vicente Buigues, conegut contrabandista de la zona, va actuar. La nau, que venia de Dènia rum a Cartagena, va apropar-se suficientment al vaixell semiesfonsat per crear un pont de rescat amb cordes i taulons de fusta. Si una embarcació desapareixia, arrossegava l'altra. El perill era evident. Buigues, fins i tot, va pujar a la coberta del Sirio i, fent ús de la força d'una arma, va organitzar la situació, cosa que no havia fet el fugat capità Giuseppe Piccone. D'aquesta manera, un home que mai s'havia calçat unes sabates va arribar a salvar 450 persones. Aquell dia, entre 223, xifra donada per la companyia d'assegurances, i 440 persones van perdre la vida. Però més de 600 van salvar-se gràcies a la heroïcitat i la solidaritat de la gent senzilla de Cabo de Palos. Fins fa uns anys, quan la ONG encara no actuava al Mediterrani, aquesta història es considerava l'operació de salvament marítim més gran feta per civils. Una història, doncs, bueno, que podem treure diverses conclusions, no? I ara sí, parlem una miqueta de Tots Sants, no? Com correspon. He dit que no parlaria gaire cosa perquè, bueno, quasi és quasi quedant el mateix, però, bueno, és el que pertoca, no? És el que pertoca. Us referiré un poema sobre Tots Sants, de Vicenç Ambrós i Besa. Diu així: la gebre vesteix els camps argilosos, i el sol no es lleva, la boira la dorm. El gall matina i els ànecs mandrosos van a la bassa furgant entre el llot. Avui és Tots Sants i algú ja fa rams assegut al portal. Flors de temporada, gotes de rosada rere el finestral. Era flonja la carn, ara cendra de sang. Es moren records a dintre les tombes que amaguen tresors al peu del xiprés. Tresors d'una vida, colors d'un moment, són els vells encants on hi vestirem la nostra botiga quan siguem els sants del dia d'avui. Anem ara d'aquí, després de... Bueno, tot s'han sempre és una miqueta de com a trist, no? Records i bueno, que és amb els sers estimats i tal. Però anem a encarar la vida, no? Amb frases boniques que he trobat, que he anat trobant per aquí, no? I és... Vull dir unes quantes, i són boniques. Perquè algunes diuen que estàs preparat, ara és el moment, no et rendeixis, el millor de la teva vida està a punt d'arribar. Ningú aconsegueix la meta amb un sol intent, ni perfecciona la vida amb una sola rectificació, ni arriba a prendre altura amb un sol vol. Ningú camina per la vida sense haver trepitjat en fals moltes vegades. El fracàs és part de la vida. Si no fracasses, no aprens, i si no aprens, no canvies. L'èxit és aprendre a anar de fracàs en fracàs sense perdre l'entusiasme. Un aplaudiment per qui camina descalç, per qui riu sense raons, per qui mira amb la vista cansada, per qui sana amb el seu dolor, per qui estima sense condicions. Un aplaudiment per qui viu, malgrat tot. Els millors començaments venen dels pitjors fracassos. Si lluites, pots perdre. Si no lluites, estàs perdut. L'única lluita que es perd és la que s'abandona. Si penses que estàs vençut, ho estàs. Si penses que no pots fer, no ho faràs. Si penses que t'agradaria guanyar, però que això no passarà, no ho aconseguiràs. Si penses que perdràs, ja has perdut. Perquè moltes carreres que s'han perdut abans d'haver-se corregut i molts covards han fracassat abans d'haver començat. El primer pas per a la solució dels problemes és l'optimisme. Només cal creure que es pot fer per tenir ja mig camí fet. Difícil és la paraula a la qual sovint ens aferrem per no intentar lo impossible. Mor lentament qui es transforma en esclau dels hàbits. Qui no s'arrisca, qui evita una passió, qui no s'arrisca el cert per l'incert, qui abandona abans de començar, qui es queixa de la seva mala sort, qui no viatja ni llegeix, qui no somia ni persegueix els seus somnis, qui no confia, qui no ho intenta, qui no estima. El contrari és estar viu. Aquesta és de Pablo Neruda. La vida és una obra de teatre que no permet assaig. Per això, canta, riu, balla, plora i viu intensament cada moment de la teva vida, abans que el tenor s'abaixi i l'obra acabi sense aplaudiments. Aquest és de Charles Chaplin. Cal esperar encara que l'esperança hagi de veure's sempre frustrada, ja que l'esperança mateixa constitueix una fita i els seus fracassos, per freqüents que siguin, són menys horribles que la seva extinció. La vida no és esperar que passi la tempesta, és aprendre a ballar amb ella. Tots els dies no poden ser bons, però segur que hi ha alguna cosa bona en tots els dies. Camina amb la certesa de saber que a cada pas que dones estàs més a prop d'aconseguir allò que una vegada va ser només un somni. La vida t'està observant. Brinda-li un bon espectacle. Dona tu el primer pas. No importa que no vegis el camí complet. Només dona el primer pas i la resta del món caminarà amb tu. El que pensa en positiu veu l'invisible. Sent l'intangible i aconsegueix l'impossible. Fins i tot quan no hi hagi res que indiqui que estàs aconseguint el que vols de la vida, nega't a tenir dubtes. Deixa que els teus somnis siguin més grans que les teves pors. És impossible, diu l'orgull. És arriscat, diu l'experiència. No té sentit, diu la raó. Intenta-ho, diu el cor. Aquelles experiències que no ens destrueixen ens tornen més forts. Quan pels anys no puguis córrer, trota. Quan no puguis trotar, camina. Quan no puguis caminar, fes servir el bastó. Però mai t'aturis. El temps no s'atura ni espera per ningú. Així que no t'aturis. Segueix endavant, perquè en aquest moment ets el més vell que pots ser i el més jove que tornaràs a ser mai. La vida és similar a un trencaclosques. Cada peça té un perquè, una raó i un lloc. Així doncs, no insisteixis a col·locar-les peces on no caben. La mort comença quan deixes de comprometre't amb cada segon de la teva vida. No és que estiguis sol. El que passa és que has arribat a un lloc on els altres encara no han arribat. Si el passat et crida, no li responguis. No tens res de nou per oferir-te. Si per casualitat algun dia reps la invitació de la tristesa, digues-li que ja estàs compromès amb l'alegria. Tornem amb un altre poema, el Cant d'Octubre, que és de Víctor Català. No me'n recordava de qui era. El Cant d'Octubre, que diu que de dos en dos els gotims en la tòria, de dos en dos els gentils vermadors, de dos en dos el promès i la promesa, de dos en dos la muller i l'espòs. Que és saborosa la fruita d'octubre, que grat i tevi el sol benfactor, que tou el pa ben nevat de farina, l'amor honest, oh, que fèrtil i dolç. Sobre la terra morena d'octubre cauen els pàmpols malalts de color, com un desmai de la vida sobrera, com una pluja d'estany deshonort. Quan bufarà la primera ventada, se'ls endurà entre mortalla de pols. Oh, quin esglai don la mort de les fulles! Oh, quin calfred en les teles del cor! És que s'acosten les neus i gelades. És que s'acosten les pluges i trons. És que s'acosta la trista hivernada sense deliris, corrandes ni flors. Tant os acabi la verema ensucrada, darrer esclat de gaubança i calor, barra la porta a l'estiu que s'allunya i encén la llar, que vull seure a l'escó. És l'hora dolça de calma serena, és l'hora dolça de pau i arredors, és l'hora dolça de les remembrances, és l'hora dolça d'esposa i espòs.
The only age, the beating heart, the
From there we climb the golden hill. Call me well, eternity. I held your hand, the giant wand, all told of sorrow and history.
Bé, anem a... Vull referir un llibre que tinc, que l'he trobat por ahí. Jo tinc molts llibres, no? Ja m'he donat a vegades per buscar alguna cosa. N'he trobat un que es tracta sobre l'amistat, no? Sobre l'amistat. Hi ha coses molt boniques. I és, bueno, i diu que seria imprudent i probablement temerari intentar explicar alguna novetat d'aquest vincle, algun aspecte soterrat que cap d'aquestes ments preclares de la història el pensament no hagi descrit fil per randa. L'amistat pren formes diferents, s'articula amb nous llenguatges, però hi ha un substrat que roman inalterable. El mode com els nostres avis tractaven els seus amics és, molt probablement, diferent de com la jovenalla d'avui viu l'amistat, però en determinats moments apareix el mateix punt essencial, la mateixa força del concepte. Els homes neixen, creixen i moren. Les generacions passen. Els imperis es fan i es desfan. Però l'amistat es recrea contínuament al llarg de la història. Reneix una altra vegada el vincle i les mateixes constants es van repetint. No es tracta, per tant, de ser original ni de perseguir una nova idea o de presentar-ne una de vella com si fos nova. Això és molt freqüent, especialment en el nostre món, però es deu bàsicament a l'amnèsia que patim. Si tinguéssim ben present la gran riquesa de pensament del passat, ens adonaríem que la immensa majoria de textos que en l'actualitat s'escriuen sobre l'amor, l'amistat, l'odi, la felicitat, la llibertat, el sexe, la pau o la fraternitat no aporten res de substantiu ni de nou. Tot ja s'ha dit, però hem oblidat quan es va dir. Qui ho va dir i per què ho va dir. Aquesta saviesa immemorial malviu empolsada. Pensem que hem descobert alguna novetat, però es deu a la nostra ignorància. El més sensat és treure la pols als clàssics, fer reviure aquest pensament i inocular-lo en un temps com el nostre, poc propici a pensar i massa obsessionat per consumir, consumir i consumir. Ser amic d'algú implica patir i riure amb ell, plorar quan ell plora, gaudir quan ell gaudeix, visitar-lo quan està malalt, ajudar-lo quan pateix una desgràcia, consolar-lo quan la pena s'instal·la en el seu cor. Qui podria dir-se amic d'algú si oblidés aquests deures bàsics? Els grans pensadors ens han deixat màximes molt valuoses, sentències lluminoses que tenen tanta força i autoritat per si mateixes que no els cal esdevenir eslògans publicitaris per imposar-se a la ment humana. La veritat no s'imposa a través del crit ni de la reiteració. Penetra suaument en l'esperit quan la ment s'allibera de perjudicis i de precomprensions i escolta atentament la saviesa inoculada en els llibres. Tots els savis, tant d'Occident com d'Orient, tant del Nord com del Sud, han deixat escrites màximes sobre la riquesa immaterial de l'amistat i el mode de preservar-la al llarg de la vida. L'han relacionada estretament amb la felicitat, amb el benestar emocional, social i espiritual. L'amistat no és un bé de consum, ni es pot adquirir com un objecte. És una relació, i tota relació exigeix necessàriament alteritat, obertura, permeabilitat i, sobretot, desig. L'amistat no es pot comprar ni vendre. És un ingredient fonamental per a la felicitat, un bé intangible que delecta l'ànima quan en fa experiència.
so long there. I went up to the window, lightning banging on the cymbals. I ripped into the night, came storming to your eyes. My horse had worked the fields too long, my bear had lost his innate calm. It's true enough for not at peace, but peace was never what it seems. Our love is not the light it was when I walk inside the dark.
Bé, i ja vaig acabant. Ja vaig acabant, i per anar acabant, doncs què més que unes quantes, bueno, quantes frases que donen, que doni a vegades que pensar, no? Perquè esteu així com a distrets, no? Quan tingueu un moment de relax i us vinguin al cap certes coses, pues mira, està bé de recordar, o si més no, pues escoltar el programa, eh? I així sabreu el que he dit. Sempre vaig així, jo. Mira, no ho sé, me dona per anar com a directe, no? Ja me direu. I vaig acabant dient, doncs, unes quantes frases que em semblen, doncs, molt adients, no? Perquè normal, què és normal? Al meu entendre, el normal és tan sols l'ordinari i mediocre. La vida pertany a aquells individus estranys i excepcionals que s'atreveixen a ser diferents. Algunes vegades, la millor manera de convèncer a un altre de que està equivocat és deixar-lo seguir el camí que ell ha triat. No menyspreïs el vell per allò que ja no pot fer. Venera'l millor pel que va fer i que encara tu no has fet. Canvia de fulles, però mai perdis les teves arrels. Maduresa és desenvolupar la capacitat de dir la veritat sense tindre por de les conseqüències. Ajuda els teus semblants a aixecar la seva càrrega, però no et consideris obligat a portar-la. Existeixen moments a la vida en què l'única alternativa possible és perdre el control. Si vols saber la mida exacta d'una mentida, mesura la longitud de l'explicació per l'amplada de l'excusa. Al cor de tots els hiverns hi viu una primavera palpitant i darrere de cada nit retorna una aurora somrient. Somriu i deixa que el teu somriure canviï el món. No deixis mai que sigui el món qui canviï el teu somriure. La maduresa és l'art de viure en pau, amb allò que és possible canviar, però és també el coratge de canviar el que es pot. L'amor depèn de més de compartir que de tindre, de ser que de complaure, i més d'estar que de romandre. No estic boig, el que passa és que la meva realitat és diferent a la teva. Fer el que t'agrada és llibertat. Que t'agradi el que fas és felicitat. Sigues selectiu en les teves batalles. A vegades, tenir pau és millor que tenir raó. Si el camí és difícil, és que vas en la direcció correcta. Del patiment han emergit les ànimes més fortes, precisament perquè els caràcters més forts es forgen a base de cicatrius. El meu estat civil, estic enamorat de la vida. Em vaig separar de la tristesa i avui visc amb la felicitat. Tinc per amant l'alegria i de tant en tant flirtejo amb la bogeria. Solia pensar que la pitjor cosa a la vida era acabar sol, però estava equivocat. El pitjor de la vida és acabar amb algú que et faci sentir sol. Coneixes el meu nom, però no la meva història. Has sentit el que he fet, però no pel que ha passat. Saps on sóc, però no d'on vinc. Em veus riure, però no saps res del meu patiment. Deixa de jutjar-me. Saber el meu nom no implica conèixer. Avi, per què el cel és tan blau? Perquè per fer-te feliç, petita, em vaig empassar tots els núvols negres. Tant de bo tinguéssim el coratge d'estar sols i la valentia d'arriscar-nos junts. Seràs feliç si va dir la vida, però primer et faré fort. Les persones més velles que he conegut són aquelles que han conegut la derrota i el patiment, que han conegut la lluita i la pèrdua, i no obstant això, han trobat la manera de sortir de les profunditats. Aquestes persones tenen una apreciació, una sensibilitat i una comprensió de la vida que els omple de compassió, humilitat i d'una profunda inquietud amorosa. La gent vella no sorgeix del no-res. No espero que sigui etern, espero que sigui inoblidable. I la veritable saviesa està a reconèixer la pròpia ignorància. Hem arribat al final del programa, no? Fins aquí el programa d'avui. Tot això, espero que us hagi entretingut, si més no, la meva intenció, no? Tot això, recordeu-vos que podeu tornar a escoltar el diumenge i el dimarts a partir de les 6 de la tarda. I aquí a la ràdio tenim telèfons, podeu adreçar-vos. Són el que recordo que són el 977-830-064, 977-830-064 i el 977-83-11-35. 977-83-11-35. També ens podeu trobar a la web a www.radiofalset.cat. Agrair com sempre el Jordi Soldevila, que ha estat al control per fer possible que la ràdio arribi a les vostres llars, no? I, bueno, ens retrobem, si voleu, el mes que ve. Que passeu un molt bon cap de setmana. No mengeu gaire panillets i castanyes que no us facin mal, i suposo que alguns de vosaltres ja teniu els panillets quasi a punt, no? I llavors, doncs, bueno, fins al mes que ve, si voleu, fins llavors, adeu-siau. And I was your soul.